A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al-Khwarizmi va ser un astrònom, matemàtic, escriptor, un polímata que va viure a l'època del califat abbàssida. Va ser un gran pioner en l'astronomia i sobretot en l'àlgebra, fins al punt que les seves obres van introduir els números algebraics hindús i la idea de l'àlgebra als erudits europeus. El seu tractat més important va ser una obra que va establir les regles bàsiques de l'àlgebra i que, a més, el terme al-jarb en el títol de l'obra va donar origen a la paraula àlgebra en l'ús occidental. Al-Khwarizmi va estudiar i va escriure a la Casa de la Saviesa a Bagdad, un important centre de coneixement i investigació clau per a la difusió del pensament islàmic i la traducció d'obres científiques i filosòfiques. Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre les aportacions que va fer Al-Khwarizmi a les matemàtiques i destacarem la importància que va tenir la Casa de la Saviesa a l'hora de construir i difondre el coneixement. Benvinguts a la història de l'àlgebra. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar d'Al-Khwarizmi i la Casa de la Saviesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I avui ens acompanya l'Agustí Calvet. Ell és graduat en Economia per la Universitat de Barcelona i actualment és professor de secundària de Matemàtiques.
Ah, exacte. Bona tarda.
Bona tarda, Agustí. Per què li dediquem un programa a la figura d'Al-Khwarizmi?
Doncs per començar amb un símil de futbol que sempre dona molta seriositat. Vindria a ser el Messi, un dels Messis de les matemàtiques. Dona el nom a la paraula àlgebra, que us sonarà a tothom que heu gaudit de les matemàtiques,
sí,
a l'escola,
sí.
I també la paraula algoritme.
M'ensumo que en aquest programa d'història hi ha molta gent que li encanta les matemàtiques.
Avui sí. Se viene turra matemàtica.
Per tots vosaltres, un homenatge al creador de l'àlgebra, oi?
Exacte.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs benvingudes i benvinguts, nou programa de les Portes de Troia, 4-4, nou ja.
4-4-9,
4-4-9, 4-4-9, d'aquí no res, 4-50 i suma i sigue, diguéssim, eh? Però, Agustí, aquest tema que estàvem escoltant, tens alguna cosa a dir-nos?
D'on surt, no? Què té a veure amb el Quaresmi? Doncs la idea del tema és que és un gènere que es coneix, com que té ritmes molt complexes, harmonies que també són molt canviants, es coneixia en un primer moment d'una manera una mica pejorativa com a math rock, rock matemàtic. Uh-huh. I d'aquí ve, d'aquí que l'hagi escollit. Però vaig pensar que era en l'esperit del programa, que l'acostumo a escoltar. Escoltar habitualment, és la manera d'escollir la cançó.
Bueno, molt bé, una molt bona manera, no? Una cançó molt adequada per començar. Ja sabem que a nosaltres ens agrada triar les cançons amb molt criteri.
Sí, he seguit el criteri que jo he après
de nosaltres. Llavors, aprofitem avui que tenim un professor de matemàtiques a l'estudi, que això no passa gaire sovint a les portes de Troia.
I hauria de passar més sovint.
Hauria de passar més sovint, és veritat. Per què?
No ho sé, però penso que és interessant, no? No sé, aquesta transversalitat.
Compte amb el que desitgeu, eh?
Transversalitat. Algú està posat a fer coses molt transversals i molts projectes. Anirem en compte, Agustí, gràcies. Gràcies. Un professor de matemàtiques advertint-nos sobre els professors de matemàtiques. Això sempre està bé. Però aprofitem que et tenim aquí per, abans de començar el programa d'història, trencar algun tòpic, no? Ja que avui parlarem sobre grans esdeveniments i grans fites en la història de les matemàtiques, al llarg de la història, ja se'ns explica a l'escola o també veiem notícies, no? De que es fan descobriments matemàtiques, descobriments matemàtics. Però clar, què és un descobriment matemàtic, no? Com passa això? Com es fa un descobriment matemàtic?
Exacte, doncs, en primer lloc és trencar una llança, ja parlàvem de tòpics, no? Trencar una llança de les matemàtiques com a cultura, no? Perquè no com una cosa que ens fan estudiar a l'escola, que ens fa mandra estudiar, no sé què, sinó que, per exemple, hi ha aquesta espècie com de veneració a vegades doncs, a les obres clàssiques de la literatura, a un Shakespeare i tal, i entendre que doncs, els descobriments matemàtics també són cultura, també són... els descobriments sobre el món també són cultura i també haurien de tenir com almenys la mateixa rellevància o la mateixa importància, entenent-lo ja no només com una manera de calcular alguna cosa, sinó com a cultura, no?
I per què creus que no és així?
Doncs ara, per què crec que no és així? Doncs per un tema, això hi ha bastant estudi al voltant d'això, sobre sobre les emocions envers les matemàtiques, no? I que sembla que a l'escola, com que de la manera que habitualment s'han ensenyat, han generat certa frustració i s'ha passat de pares a fills i de fills i de tal, hi ha una espècie de mala premsa al voltant d'això. I jo crec que va una mica per aquí, però realment també a vegades pot fer avorrit l'ensenyament de qualsevol disciplina. Per exemple, també pot dir, no, és que història és agafar un llibre i aprendre's el de memòria. És com dir, pues, el mates és agafar i fer operacions i no entendre res. Bueno, clar, bueno, tot ho pots fer malament, no? Però va una mica per aquí.
I llavors, els descobriments matemàtics com es generen? No? Ara ja t'hem deixat trencar una llança.
Sí.
I ara explica'ns com es fa un descobriment matemàtic.
D'acord, doncs, la idea amb els descobriments matemàtics és que no habitualment, evidentment, jo què sé, sempre hi pot haver tot, no? Habitualment no venen del no-res, sinó que hi ha una persona que es basa en coses anteriors i suma una aportació original o junta dues idees prèvies i en genera una nova. Jo aquí posaria l'exemple també de literatura. Per exemple, ja que hem parlat abans de Shakespeare, no? Que moltes vegades diuen, no, Shakespeare un dia es va aixecar i va escriure... No, el Shakespeare agafava mites grecs, agafava temes de l'època, temes italians, i els anava mesclant i creava quelcom genial, no? Doncs aquí amb les idees matemàtiques passa una mica el mateix. Van començar amb l'àlgebra, va començar a aparèixer a Mesopotàmia. Vull dir, no és que l'Alquarisme un dia se't despertés i digui, vinga, anem a
àlgebra,
fer,
no?
Anem a fer l'àlgebra, no?
Molt bé, aleshores ens estàs parlant d'àgores i de llocs on es reuneix gent i pensa sobre coses, i ho hem dit a l'inici del programa, no? Que es titula Alquarisme i la Casa de la Saviesa. I què és això de la Casa de la Saviesa? Justament això.
Exacte, doncs la Casa de la Saviesa era una biblioteca molt important, el califat abbàssida, que ja després ja parlarem del que era, i allà al final es van donar fons, doncs, es va fomentar que s'ajuntés molts experts de moltes matèries, i doncs allà van anar sorgint idees i creacions noves, que després ja anirem comentant.
Mm-hmm. I vols parlar, per exemple, del càlcul diferencial, no? El que passava a l'antiga Grècia, personatges o paradoxes com les de Zenó, etc., per exemplificar una miqueta això?
Exacte. Aquí el que parlem de l'àlgebra té, per exemple, un paral·lelisme que seria el càlcul diferencial, que és el que coneixem com les derivades, en certa manera. Derivades, integrals...
Aquí ens comencem a perdre.
Va tot una mica per aquí, que...
Passa amb l'aigua, Albert. Passa amb l'aigua, això... puja l'aire condicionat.
Això va aparèixer cap al segle XIX, van aparèixer tal qual les estem fent ara, segle XVIII, XIX, por ahí, vale? Hi havia Newton, Leibniz, després es va... Però resulta que ja a l'època de l'antiga Grècia hi havia les paradoxes de Zenó que parlaven d'assumptes com què passava quan parties una cosa pel mig moltes vegades, o parlaven de l'éter, on hi pot haver canvi, no hi pot haver canvi. Parlaven de... hi havia tota una cosa que es deia l'exhaustió, que és com calcular una àrea partint-la en molts trossos. És a dir, que no és que el segle XIX o el XVIII o el XVII algú es despertés, sinó que van anar apareixent cosetes, fins que al final es va arribar com a aparèixer la... Això, el gros, perquè ens entenguem.
I de fet, això va molt lligat amb els programes que vam fer fa molt temps, els polímates, que l'Alberto va parlar de polímates al llarg de la història, i que és una gran demostració d'això, i és que molts polímates de la història no són persones brillants, de per si cada cop se'ls acudeix una idea, sinó que recopilen moltíssima informació durant molt temps, no? I llavors, doncs, en ambients molt propicis, doncs van creant tots aquests coneixements, no? Aquestes idees que van sorgint, però entre tots, etc. No? El que explicava ara una miqueta l'Agustí. Molt bé, i abans de començar a parlar pròpiament de l'alquarisme i de la casa de la saviesa, Agustí, no t'escapes de fer una miqueta de context històric.
Sí, doncs el...
Però tu l'ajudes, no?
Si li cal, li farem una mica.
Podem ajudar, però sobretot ell és el de medieval. I
donarem una mica de suport si el necessita.
Sobretot perquè quan com em toqui dir els segles i les dates no anirem bé. Doncs, no, aquí... Doncs aquí això va tenir lloc en el que era el califat abbàssida. El califat abbàssida és el que va, en certa manera, rellevar el califat omeia, i eren bastant més orientalitzants. És a dir, hem de pensar en zones com l'Iran i similars, i Pèrsia. D'acord? Hem de pensar que era una cultura molt més d'aquell àmbit geogràfic, que també va portar a molta més... a que arribessin coneixements de l'Àsia. I això va ser molt important també en el que comentarem.
De fet, la família Abbàssida sempre es diu que la base del seu poder és a Pèrsia, no? A l'antiga Pèrsia, actual, el que deia l'Agustí, actual Iran, Mesopotàmia, etc., que precisament venien molt d'allà. Llavors, quan ells, els 750, prenen el poder als Abbas, als Omeia, que ja sabeu que és una matança, és una boda roja, no com a lo Joc de Trons, literalment, que els maten a tots, menys Abdelrahman, que llavors fuig cap a la península
ibèrica. Per què aquest to? Menys Abdelrahman 3.
No, perquè és la repetició, no?
És la repetició.
Sí. Que fuig cap a la península ibèrica i tot això, però que és una bogeria el que fan els 750. I llavors, quan els abbàssides arriben al poder, doncs és el que deia l'Agustí, no? Que porten una tendència molt més orientalitzant, que es nota molt en la literatura, en l'art, en l'urbanisme, no? Ja quan parlem, per exemple, de Bagdad, es veu moltíssim com els abbàssides, quan la construeixen de zero, s'inspiren en l'urbanisme oriental. I inclús també en la manera de transmetre el pensament. I també en el paper, són ells els que porten el paper cap a Europa, el 800 i pico, vull dir que és una miqueta això. Uh-huh. No sé si vols afegir alguna cosa més, Agustí, d'aquesta gent.
Clar, aquesta gent seria No, clar, justament, aquesta gent serà la que fundarà aquesta casa de la saviesa, i per tant, doncs, és un lloc important on aquesta cultura s'agresola... No?
Sagrasola, exacte.
Exacte, Sagrasola. M'agrada aquesta paraula. Doncs, i en allà hi havia el Mamun, que és qui va fundar, doncs, crec que era el primer califa, si em podeu, no sé si em corregireu, Porai, o dels primers.
És dels primers.
D'acord, doncs ell va fundar la Casa de Saviesa de Bagdad, que en primer lloc, com deia abans, era una biblioteca, s'hi traduïen llibres, és a dir, arribaven doncs, llibres d'Àsia, també es traduïen obres gregues, es traduïa, tot el que arribava allà es traduïa. Vale? Suposo com una mica de criteri, no? Però s'arribaven a traduir... És això, i és a dir, i allà es donava com un valor, que després ho comentarem per què, es donava un valor, molt de valor al que era la cultura, és a dir, tenia un valor intrínsec al recuperar coneixement I realment, com he dit abans, el fet d'agafar i recopilar coneixement en un lloc fa que després apareguin. Però aquí encara no hi havia experts en... És a dir, no hi havia científics i inventors. Aquí només eren, es traduïa i es guardaven llibres. No, en un primer moment, durant els primers anys.
Uh-huh. Una recuperació pura i dura d'allò antic, no?
Exacte.
I simplement...
I de moltes cultures, sí.
Emmagatzemar-la tot sense entrar encara en més profunditat.
Sí.
Molt bé, i com era aquesta Bagdad d'aleshores? Com era aquesta ciutat que en el seu interior hi havia aquest lloc tan especial i que donava tant a parlar?
Doncs com espera en el Bagdad del segle...
Del segle IX, no?
Sí, tenim un expert a... Molt bé.
Doncs el... No, aquí doncs...
Tira.
Aquí el que tenia més la... Era una ciutat rodona, es diu la ciutat rodona de Bagdad, que aquesta arquitectura, que és el que comentava l'Albert abans, estava basada en l'arquitectura persa, no sé entrar massa més en detalls, d'acord? I allí hi entenem que van crear aquesta, el que era la capital del califat abbàssida, però va ser una superinversió, és a dir, milers de treballadors, moltíssim capital invertit, és a dir, havien de fer una espècie de joia de la corona del califat, el supercentre d'aquest lloc, no? I llavors, és això, hi havia... No, anava a comentar una altra cosa, però...
Ho pots deixar per després,
sí, cap problema. Sí, ho deixo per després, que si no...
Molt bé.
I de fet és això una miqueta, no? La idea que Bagdad, des del seu naixement, des que el Mansur funda Bagdad, ja aposta moltíssim per tota aquesta idea. De fet, abans l'Agustí comentava, no?, que abans d'existir la Casa de la Saviesa ja hi havia unes llibreries, unes biblioteques. Si no ens equivoquem, no?, fent recerca una miqueta sobre tot això, l'origen de la Casa de la Saviesa és precisament la Biblioteca del Mansur, que és precisament el fundador d'aquesta grandíssima ciutat, no?, que aquesta grandíssima ciutat ja des del començament té un creixement meteòric, no?, estem en l'època daurada de l'Islam, i veurem que és una ciutat que creix moltíssim, és una ciutat que arriba a tenir un milió i mig d'habitants, que el 1200 és una bestiesa.
Clar, jo crec que abans m'he equivocat de califa, però bueno, no passa res.
No passa res. No, és que de fet la informació, sí, és molt confusa, perquè no saps,
sí,
exactament
no.
Quan deixa de ser una biblioteca particular d'un califa i comença a ser precisament això, la Casa de la Saviesa, no?, a la universitat aquesta on es reunia tantíssima gent. Llavors és molt difícil pensar en quin punt doncs deixa de ser això, un edifici privat d'un califa, no?, i en quin moment comença a ser un lloc on es reuneixen pensadors, filòsofs, matemàtics, i que és bastant difícil pensar-ho, això.
I a més es veu que falta bastanta investigació al respecte i que hi ha debat al voltant de tot això.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs continuem amb el fil musical d'avui que ens acompanya, Math Rock, aquest grup que ens ha
bueno,
recomanat.
És un gènere.
Ah, ok, musical. És un gènere, perdoneu.
Quin grup és aquest, Agustí?
Aquest era... No me'n recordo quin era.
Bueno, doncs jo buscaré el...
Shazam, sí.
No? I ja està.
Exacte.
Els derivats, no?
Sí,
els...
perquè no recordo quina és en concret la cançó.
Els integrals.
Els integrals. Faré una música molt, molt allò, no?
Que diria, crec que és Don Caballero, aquesta cançó. Que és de Don Caballero, però ara no o d'American Football, una de les dues bandes.
Molt bé. Encetem el primer tema d'avui. Bueno, primer tema entre cometes, no? I sempre ens allarguem una miqueta fent el context. I és que és obligatori definir què és una casa de la saviesa.
Exacte, doncs es tracta d'un fins i tot, bueno, era fins i tot un edifici, podem parlar d'un edifici perquè realment hi havia un edifici, no? On es considera, on s'intentava avançar el coneixement, tant abstracte com sobretot, perquè sembla que com que feien àlgebra, doncs només es dedicaven a parlar dels àngels i de saber què, no? No, i també hi havia molt de coneixement pràctic, és a dir, enginyeria. És a dir, van, per exemple, importar tècniques d'agricultura des de l'Àsia, es van, fins i tot allò el que comentaves del comentaves del paper, doncs segurament tècniques de com fer el paper, hi havia fins i tot tècniques del, per exemple, es va començar a parlar del mètode científic també, que això ja és més abstracte, en certa manera, és a dir, va haver molta cosa, era una espècie d'olla en ebullició de coneixement, tant pràctic com teòric.
Molt bé, i ara fem peu, diguéssim, concretament, a la Casa de la Saviesa de Bagdad.
Sí.
Quin seria, o on podem situar els seus orígens?
Sí, doncs hi ha una espècie de història fundacional, que això acostuma a passar en tot el... sobretot pensant que és una espècie de... Bueno, no és un país, però pensant que és un... Com ho diria? Un califat, no, que s'acaba de formar, cal crear una espècie de... Cal crear un relat, no? Amb tot el que vagis fent. Doncs aquí hi havia un relat fundacional que era que es veia que es veu que l'Al-Mamun, no, que havia tingut un somni on l'Aristòtil se li havia aparegut i li havia dit que i que arrel d'això volia doncs traduir totes les obres gregues que poguessin. Això per què era? Era per justificar o per donar més peu a la teologia Mutazili, si no, segur que no es diu així, però jo l'estic llegint tal qual ho veig, que està molt influenciada per la filosofia grega, i que creia que per conèixer l'obra de Déu, tu el que havies de fer era ser racional i aprofundir el màxim possible en el coneixement. Per tant, era una espècie de racionalisme primigeni.
Sí,
no? Perquè els segles, això, a l'època de l'Enlightenment, de la Il·lustració, no? hi havia una mica aquest punt, no? Que no en marxava del tema de Déu, és a dir, hem de conèixer més, hem de...
Sí, de fet, el mutazilisme, que és aquesta tendència, és molt fort, perquè trenca moltíssim amb l'islam tradicional, perquè arriba a afirmar, no, que el Corà és un text sagrat, però que és creat per l'humà. Vull dir que des del punt que tu pots afirmar que el Corà és creat per l'humà, tu tens dret a interpretar-lo, no? Barrejar-lo amb la ciència, barrejar-lo amb el logos, no? amb la raó. Veurem que és una tendència que es converteix en doctrina d'estat, precisament quan la Casa de la Saviesa és quan té més poder, però clar, trenca totalment amb les idees anteriors, amb les idees dels omeies, que era precisament que el Corà és un text que és literal, que és la paraula de Déu, és la paraula transmesa, sí, de Déu, i per tant no és interpretable i no és barrejar mesclable, no? No pots fer un còctel amb la lògica o la raó i això, sinó que és totalment fora. Vull dir, que la Casa de la Saviesa, això és molt, molt indicatiu del que suposava aquesta casa, no? Barrejar la religió a favor del coneixement científic, de la filosofia, etc.
Exacte. Aquí, per parlar d'aquests temes, segur que seria molt interessant parlar-ho amb algun expert en filosofia islàmica o teologia, perquè segur que, almenys a mi, hi ha moltes coses que se m'escapen dintre de tot això. Llavors és això, que ens pot semblar el que anava a comentar, no? Que aquesta ideologia, doncs, d'entrada diem, ostres, la il·lustració a l'època islàmica i tal, però també s'ha de tenir en compte que si no la seguies, doncs, podies acabar bastant malament, no? Que al final la majoria d'ideologies s'han implantat d'aquesta manera, no?
Sí,
s'han implantat per la força, bàsicament.
Exacte. No sé si vols posar algun exemple més o parlar una miqueta més del mutazilisme o vols que tirem endavant?
Doncs no, fins aquí simplement això, doncs, que sembla que sigui més aviat que diguem, ostres, que progressista. Bueno, a veure, posem-ho en context, d'acord? Mm-hmm. O sigui, realment hi havia aquesta idea, es creava un relat i si no estaves d'acord, doncs malament.
Clar, és que justament això, tothom estava d'acord en aquesta casa, la Saviesa, tots els acadèmics, sí, tenien aquesta ideologia?
Exacte, després d'expressar la seva opinió sobre aquesta ideologia, sí. Al cap d'una setmaneta sí que ja tots hi estaven d'acord.
Llavors, si et sembla, ja hem avançat una miqueta quan va ser una miqueta la seva fundació, el mite fundacional, però anem a fer una miqueta d'història d'aquesta Casa de la Saviesa. Què ens vols explicar una miqueta, Agustí?
Doncs aquí que, d'entrada, hi van arribar, hi va arribar a experts o científics, que clar, no es podem parlar científics perquè no hi havia científics, però podem parlar d'experts en filosofia, matemàtiques, medicina, astronomia, òptica, que venien de molts llocs, del, tant de la que seria l'ambient orientalitzant que comentàvem, com també del Mediterrani, fins i tot hi van arribar des de l'Àndalus, o no sé si hi ha en aquell moment a l'Àndalus, sí. D'acord? Sí, d'acord, amb el que jo conec com a l'Àndalus, d'acord? Sí, sí. Van arribar des del califat, des dels Omeies, van arribar des de molts llocs. I llavors penseu que el tema aquest de les traduccions sí que hi ha, sí que existeix tant en aquesta tradició com a tradició Omeia, sí que hi havia aquesta voluntat de traduir, però canvia molt aquesta ideologia que estàvem comentant. I llavors hi havia, fins i tot hi ha alguna llegenda, com que diu que quan saquejaven una ciutat, preferien a vegades com a trofeu de guerra, preferien saquejar la biblioteca i emportar-se els llibres i emportar-se el coneixement, però coneixement perquè és que el coneixement és riquesa, és a dir, si tu tens un llibre que t'expliquen com construir una presa per... de manera més eficient, doncs això t'importa més que emportar-te quatre sacs d'or. És a dir, aquí tenien aquesta idea del coneixement com a un bé, no? I per això el fomentaven d'aquesta manera.
I per això, sobretot, també acumular-lo, no? A la casa de la saviesa.
Exacte. Exacte. I és una cosa molt curiosa, això de saquejar una ciutat i després per portar-la, per ampliar el teu fons bibliogràfic. Està bastant bé.
És curiós, no? Perquè quan penses en el saqueig d'una ciutat, què penses? Doncs en endur-te els tresors, no sé què, no sé quantos. No penses en entrar en la biblioteca i endur-te els volums. Penses, de fet, en cremar la biblioteca.
Clar. Exacte, i una cosa molt curiosa que és que va promoure excavacions de les piràmides de Gizeh. I que això és curiós perquè també ens torna a portar, en certa manera, en el segle XIX, que és quan va començar a haver aquestes excavacions i va començar a haver l'egiptologia. Mm. Doncs aquí també tenien aquest interès. Penseu que, clar, feia més de 2.000 anys de les piràmides.
Aviam, tot això que esteu comentant no s'escapa molt de quan juguem a un Civilization i tu a les ciutats, doncs, en comptes de construir muralla, construeixes
l'acadèmia,
la biblioteca.
La biblioteca.
I la biblioteca et dona punts de cultura, punts de cultura, punts de cultura. Oi que sí? I després sí. Et dona l'oportunitat de fer gran, com era allò, gran monument, no?
Gran, sí, o gran...
La gran construcció. Ara, sí. I la biblioteca d'Alejandria. Pumba! I allò et donava els punts de... Has pujat no sé quants nivells tecnològics, però és això el que estàs dient tu.
Exacte.
El coneixement et dona la capacitat de poder avançar en moltíssims aspectes. Molt bé, sí, sí. Molt bé. I aleshores, aquesta casa de la saviesa, ara que ja ens ha explicat una miqueta... per què ha transcendit? Per què avui li dediquem un programa, justament?
Doncs perquè d'entrada té molta rellevància en la transmissió del coneixement que ens ha arribat avui en dia. Penseu que estan més a prop, o sigui, evidentment estem parlant de temps històrics, estan més a prop ells de l'època grega o de l'antiga grega, de Grècia o fins i tot del final de l'imperi romà o ja estaven allà pràcticament que nosaltres, que han passat mil anys més.
Sí, sí.
No? I llavors, doncs, per exemple, molts textos grecs estaven encara, els arals van interceptar com si haguéssim uns centenars de segles abans i els van traduir, els van guardar bé i això doncs fa que és molt important, és igualment que el que passava per exemple amb que ens han arribat doncs coses del Renaixement italià, vull dir, no ens arribarien si ningú s'hagués dedicat a guardar-ho en algun lloc. Perquè si no, vull dir, si Leonardo da Vinci hagués fet les seves obres i les haguessin deixat allà tirades a casa seva, allà s'haurien quedat. I va haver algú que les va agafar, va dir, ei, això és important. O, per exemple, és el que fa ara unes universitats grans o, per exemple, a Harvard, tenen una superbiblioteca amb volums de no sé quantes èpoques, tenen peces històriques, tenen les tauletes aquelles de Babilònia, no? Esperant a veure si algunes estan esperant a veure si algú les tradueix en algun moment, però les has de guardar en algun lloc. Mm-hmm. Perquè si no, doncs és això. Doncs aquests estan fent la labor que estarien fent les Harvard o les grans universitats en aquell moment, en certa manera.
I quins serien els... Has començat el programa parlant de que el Quarismi seria el Messi de les matemàtiques, oi? Però bueno, Messi jugava amb 10 més.
Sí.
I per tant és un equip. No sé si en aquesta casa de la saviesa doncs, hi ha alguns altres personatges il·lustres que tu voldries comentar.
Sí, el Quarismi realment era és el que van fer el que manava, no sé com si diríem, el cap a la sala... el cap d'estudis de la casa de la saviesa, no? Però en allà hi van anar a parar i va anar a parar a varia gent. I va anar a parar, per exemple, a la Berroes, que estava a... que va arribar des del sud de la península, d'acord? Van a patallar més tard, d'acord? Després hi havia els germans Banu Musa, que també són... Es veu que van inventar moltíssimes màquines relacionades amb la fusta, i que és que tot això és el que dèiem, serveix per avançar la...
Sí, sí, sí.
I després hi havia el... Hi havia el... El, com es diu, el Ivan Curra, que era també astrònom, matemàtic, va parlar, és a dir, va crear una espècie de sistema com el de Ptolomeu, o sigui, és a dir, va avançar també, és interessant.
Aquí posa que és el pare de les estadístiques.
No.
Perdó.
De l'estàtica.
Ah, de l'estàtica, sí. Val.
De l'estàtica de temes.
Per què m'hi fico jo? Ja està. Ja no dic res més.
Sí, tampoc se me sabria a què es refereix. Aquest terreny, però no...
aquest terreny és hostil per mi. Ara que per mi, estàtica sí. I estadística...
Va parlar més o menys el mateix.
Podria ser el mateix.
Sí, doncs, i també va parlar... Pensa que és després de l'aquarisme i també va avançar en l'àlgebra. També va avançar moltes coses d'àlgebra, és a dir que... Era també un tio important.
Molt bé, Casa de la Saviesa, molt important per a la transmissió i el progrés, aquesta paraula tan bonica, no? del coneixement en el món oriental, també com a lloc de centralització de biblioteques senceres de ciutats conquerides, de textos que van des del punt més occidental del món conegut llavors fins al punt més oriental, però també ens interessa el quarismi i abans de començar a parlar amb ell jo penso que val la pena aturar-nos un momentet en el moment que es destrueix aquesta casa de la saviesa en el seu final.
Exacte. Es veu que ja estem parlant de bastant temps després, és a dir, estem parlant del 1258, d'acord? Doncs es veu que els mongols van entrar a la ciutat i la van direct, però no és allò que, oh, és que l'han anat a la ciutat i s'han fet amb el control, no, la van arrasar directament. Hi havia una llegenda, una crònica del segle XVI d'un tal al Narwali que comentava que s'havien llançat tants llibres a l'Eufrates, pensem on estem, estem al costat de l'Eufrates, van tirar, que es va posar amb que aquí havia, diu que bueno, que van fer un que van que es podies caminar per sobre, de fet hi havia un altre que deia que s'havia tenyit de negre l'aigua de tota la tinta que hi havia caigut. D'acord? I es veu que això, que s'havien cremat 400.000 manuscrits, van atropellar amb cavalls, no sé com es diu, trample. El van xafar amb les potes, sí, sí. El califa, van destruir la ciutat, diu que van matar una dada superconcreta, diu entre 100.000 i 1 milió de persones, és a dir, tenim un petit ball de xifres, però sí que sembla que van fer feina. Vale, es veu que van estar una setmana amunt i avall a la ciutat saquejant, destruint, és a dir, va ser una cosa bastant espectacular. Aquest esdeveniment. I bueno, i passa això, doncs que es va perdre moltíssim del coneixement d'aquesta casa de la saviesa, es va perdre en aquest saqueig.
Potser més endavant dedicarem un programa sobre en aquest saqueig en concret.
Ah?
És interessant.
Molt bé, perfecte. Sí, sí, sí. El 450, poder.
Potser el 450.
Ostres.
Veurem. Mm.
Molt bé.
Després d'haver repassat la història de la Casa de la Saviesa i després d'haver narrat aquest final tan tràgic, no?, a mans dels mongols, no?, que tiren tants llibres al riu que pots passar per sobre aquests llibres i travessar el riu. No qualsevol riu, no és la Tordera.
No.
És l'Eufrates.
La Tordera la travesses igual, sense llibres.
Ara mateix sí. Ens toca començar a parlar una miqueta sobre una de les personalitats més destacades que va passar per la Casa de la Saviesa, que és el quarismi. Agustí, qui era aquest senyor?
Doncs el quarismi era... que va néixer aproximadament, com tot tenim unes dades que ballen una mica entre els 780 i 850. Fixem-nos que el saqueig de Baldat era el 1200... No recordo exacte el número. Vull dir, estem parlant de bastant abans, eh? I, doncs, sembla ser... Tenim les dades que tenim sobre el principi, ballen una mica. Sembla ser que no tenia l'àrab com a llengua nativa, d'acord? Era més o menys de la zona del que seria l'actual Uzbekistan, i es veu que parlava una llengua que ja ha desaparegut. Que hi havia allà una llengua, ara no sé, no ho sé dir exactament quina era, d'acord? I bé, hi ha molta discussió, a veure exactament d'on venia, què parlava, si el quarismi és exactament perquè ve d'una zona que es diu quarism, o és perquè la seva família era d'allà, d'acord, aquí sí que ballava tot una mica, però al final el que ens interessa és això, que era d'aquella zona, que sembla que no era àrab de com a llengua nadiua, i que va acabar parlant, i que sempre era la llengua de la ciència, com ara, per exemple, o és l'anglès. D'acord? En aquell moment doncs, era l'àrab. I hem de pensar també que en aquell moment, ja que estem parlant del món àrab, passava, era una ciutat multicultural, és a dir, teníem cristians, teníem de, hi havia de tot en allà dins. No hem de pensar una societat unicultural amb una sola llengua, tot. Hi havia moltíssimes llengües, hi havia cultures orientals per allà, barrejades amb la, per exemple, amb el, penseu a la Berroes, que venia del sud de la península Ibèrica. Estem parlant de milers i milers de quilòmetres de gent acudint en aquest, en aquesta ciutat o en aquesta, o després al que era la Casa de la Saviesa. D'acord? I llavors, és això, a nivell de vida personal no sap massa, d'acord? I llavors, doncs, aquí sí que no podrem comentar massa coses. Sabem més de la seva producció, o del que va fer, o dels llocs que va ocupar, que, el, que de qui era, o... És a dir, la premsa rosa no l'omplirem amb el
doncs
amb
no,
l'aquarismi.
No cal, ni, no cal ni, que la, ni que la toquem. Aleshores, aquest aquarismi, què és el que va inventar?
D'acord. Ja, com ben bé... Ben bé, inventar seria que és el que va portar, no? Perquè, és a dir, perquè la idea és que anàvem acumulant coneixement i després ell va portar, el que va portar és que notes el que era l'àlgebra, els problemes algebraics, que són els que coneixem, el que coneixem com a trobar la X, d'acord?
Les bones equacions i els polinomis.
Exacte, i... això ja ve després, això. Però el que coneixem com a trobar la X, per exemple, ostres, de quins costats de fer això perquè faci aquesta àrea tal, o de quina altura de fer aquest triangle perquè tal. Doncs això són problemes que tenim tractats des de l'època...
És que aquí no li... O sigui, tu imagina't. Arribes a casa teva un divendres...
Ui.
Cansat de treballar tota la setmana, sí. Però tens una idea al cap que t'està alimentant i t'està d'alguna manera alleugerint aquell moment, no? Del dia, final del dia, cansament, i és, arribo a casa i tinc una equació per resoldre.
Has de parlar, fer una història de la meva vida, no? Allà, has dit allà, vale, per fi puc buscar això, que no m'entenc.
El bon alquarisme.
Doncs sí. És l'Agustí Calvet. Molt bé. Estupendo. Aleshores, justament, què estaves explicant?
Sí, doncs que això, trobava... La idea era aquesta, no? Era que... És el que coneixem quan trobava la X, no? I això, doncs, hi ha aquest tipus de problemes s'havien tractat des d'època mesopotàmica, no? Doncs, però, per exemple, doncs, quina àrea de fer això? O quina altura de tenir tal cosa? I al final, volies que no, encara que no parlessin de X... Sí que estaven resolent problemes d'aquest tipus. I hi ha tauletes d'aquestes de fang amb parells de nombres i tal, que realment estan solucionant problemes d'aquests. Però ell va ser el primer que va dir, però anem a trobar a buscar un sistema general per resoldre aquests problemes. I no el que es coneix en anglès com a rules of thumb. O sigui, mètodes particulars per cada cosa. D'acord? I a més, el... Què més vas fer? També va fer una petita cosa que sense massa importància, que és introduir-nos al sistema numèric a que fem servir actualment, el que coneixem com 1, 2, 3, 4, etc. No?
Poca cosa.
Re. Que venia en certa manera de l'Índia, i també venia en certa manera de l'Índia, i llavors va passar per aquí, i després va arribar doncs, per Itàlia, etc, etc. No? I doncs ens va introduir l'actual sistema, que l'anirem numeració aràbica, però que realment s'hauria de dir arabo-índica, d'acord? Per ser més correctes.
I perdona la pregunta,
a més,
Agustí, també el zero?
El zero, que jo sàpiga, no. El zero és una cosa... el zero és cosa de... Ara m'he recordat. El zero, en principi, és cosa de Brahmagupta, que era un matemàtic indi, que escrivia, que és molt divertit perquè escrivia en vers, si no m'equivoco, crec que era ell, que escrivia matemàtiques en vers, que és una cosa bastant estranya.
O sigui, ja és prou fàcil entendre un llibre de matemàtiques.
Sí, que a més està en vers, crec, ara potser tinc una barbaritat, ara parlava de memòria. I després, doncs, també la paraula algoritme doncs, ve d'ell. I perquè en certa manera va crear, és això, no? Un mètode general per resoldre un problema és un algoritme. Vull dir que en certa manera per això li van posar aquest nom després més tard, no?
Molt bé, i vols destacar alguna obra que ens hagi arribat escrita d'ell?
Sí, doncs ens va arribar, de fet, les obres no ens han arribat directament, és a dir, ens han arribat traduccions o ens ha arribat una mica el joc del telèfon, en certa manera. Però sí que moltes vegades hem trobat fragments sencers, per exemple, o hem trobat una idea que realment posa l'alquarisme i va afirmar que tal, no? I ens ha arribat, sobretot, un llibre que es diu, espereu, Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr o al Mukabala, que àlgebra és d'on ve el nom d'àlgebra. D'acord? Perquè aquí, no sé, no recordo qui va ser, d'europeu, que no va traduir, és a dir, que no va voler traduir àlgebra perquè no sabia massa bé què volia dir àlgebra, no sabia massa bé què dir, i va dir, pues ho deixarem igual, li direm àlgebra, i per això ens ha arribat aquesta paraula. I després, a més, té el Kitab al-Hisab al-Qadat al-Hindi, que és un llibre de càlcul amb aquesta numeració, d'acord? I també va fer tractats d'astronomia, és a dir, no s'avorria aquest home, realment. I a més, és això, el fet que ens hagi arribat fins avui i estiguem fent un programa indica la importància del que va contribuir, és a dir, poca broma.
Exacte.
És a dir, el que serien les matemàtiques, moltes de les matemàtiques que fem a l'escola, les heu d'agrair.
El quarisme.
Les heu d'agrair. La idea principal, o sigui, la idea primigènia, perquè després no ens han arribat, no les fem el quarisme, ens venen d'ell.
I ens venen d'ell, però com ens ha arribat les seves idees? És a dir, que hi ha molts textos i tal, però clar, com ens ha arribat tot això?
Doncs ens han arribat traduccions, d'acord? Però el problema és que moltes vegades es traduïen gent que no entenia les matemàtiques que estan traduint.
Bueno, és el que deies de l'àlgebra, no?
Sí, teníem gent que no entenia el que estava traduint, i a vegades doncs, hi ha molts errors de traducció, o malentesos. És això que parlava com del joc del telèfon, que és que a vegades ens passa ja fins i tot amb això de la... És que és molt delicat traduint text tècnic matemàtic, però ens passa fins i tot amb textos com quan llegeixes les aportacions de Newton, per exemple. Si tu agafes un text de Newton i li dones en un matemàtic actual, a vegades dius, ostres, espera, la nomenclatura, deixa'm que miri a veure exactament què està fent servir, perquè no hi ha moltes coses que estan fetes diferent. Imagineu traduir una cosa que ja és tan delicada, sense entendre res del que estàs traduint o del que estàs apuntant. És clar, realment és una mica el que diuen del joc del telèfon i és complicat. I ens passa ja això, per posar un exemple fora de les matemàtiques, ens passa, per exemple, amb la música medieval, no? Que ens arriben uns textos, ens arriben aquí unes partitures i tal, però bueno, no podem anar allà a l'església a veure com sona. I es pot fer com el Jordi Savall, per exemple, no? Que recupera música medieval, però que sempre hi ha un punt d'informació que es perd. O, per exemple, el llatí, que no sabem com sonava. Que molt bé, podem estudiar el llatí, però com es parlava el llatí exactament? Bueno, pues no sabem ben bé com feia exactament el quarisme i les coses. Pues no sabem del tot. No? Sempre hi ha expert alguna cosa.
És que, de fet, no sé si s'està notant, però a part d'economista i professor, l'Agustí també és músic. Llavors, per això, tant aprofundiment amb la música i tot plegat. Després ja concretarem una mica més, no? Però a termes generals, com valoraries la seva importància en les matemàtiques? Ja ho has anat avançant, eh? Però si vols anar una mica més enllà, tu mateix.
Sí, doncs ara ens posarem amb una miqueta més d'abstracció. Ens posarem amb una mica més d'abstracció, d'acord? Perquè el que passa és que l'àlgebra moderna, en el que es basa, és en tractar amb objectes matemàtics. És a dir, tens uns elements, per dir alguna cosa, que tenen unes propietats, unes característiques, i que a vegades fins i tot hi ha diferents grups d'objectes que tenen les mateixes propietats o similars i que són objectes diferents. D'acord? Doncs va ser el primer que va parlar d'objectes matemàtics, és a dir, ell no tenia problemes que solucionava de diferents maneres, sinó que en certa manera, òbviament, sempre hi trobaràs algú anterior que en algun moment va dir alguna cosa que et sembla que bé més o menys podria ser, el debat és això, és que el coneixement va avançant a poc a poc, però ben bé va ser, pràcticament podríem dir que va ser el primer que va treballar amb aquests objectes matemàtics, que són una, per exemple, ell parlava de les, no sé com li deia exactament, no recordo el nom, però tenia, doncs, una incògnita, una doble incògnita quadrada, alguna cosa així, no? És a dir, tenia uns objectes que tenien les propietats que estaven en diferents problemes. És a dir, ell no tenia la X que parlem ara mateix.
Xai, pot ser?
El Xai, és que ho tenia per aquí apuntat i no ho trobava.
S-H-A-Y.
Exacte, crec com una incògnita, però n'hi havia de diferents tipus. Hi havia les incògnites d'un problema no sé què, incògnita d'un problema no sé quant, però sí que era un objecte que apareixia en diferents llocs. I aquí s'estava ja començant a intuir la idea dels objectes. I és a dir, el que passa que ara el que són les matemàtiques actuals sí que li semblarien, en certa manera, ciència-ficció. És a dir, l'àlgebra moderna, que parla d'anells, que parla de... Doncs sí que ja se'ns aniria. Però la idea aquesta de tractar amb uns objectes que tenen unes característiques ve en gran mesura de... Ben gran mesura d'ell.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Sí.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, recta final del Portes de Troia, i aquesta cançó em sembla que a Agustí també li volies fer alguna referència, oi?
Sí, també l'he escollit amb aquest criteri absolutament històric,
sí,
i
Troia
referencial. Que és aquest grup que és math rock i també té elements de post-hardcore. Es diu The Fall of Troy, és a dir, la caiguda de Troia, i doncs m'ha fet gràcia, doncs, de posar la cançó i anàvem per aquí.
Molt bé, estàvem parlant una miqueta de les aportacions del Quarismi a l'àlgebra. Si vols continuar explicant-nos una miqueta sobre les seves aportacions, així sent una miqueta més concret, tu mateix.
És a dir, és dels primers que va pensar en la simbologia, en la idea, és a dir, en la imatge mental que tenim ara mateix de com fem les matemàtiques, en certa manera, que és aquesta de que jo
nosaltres tinc mirem una cosa que ha fet en el Quarismi i la podem identificar.
No, no crec.
Hi havia un bri d'esperança.
Pensava que l'estava entenent.
Jo tampoc l'entendria.
Ah, val.
Jo tampoc l'entendria. El que passa és que el que sabem és que realment ell va ser el primer que va començar a intuir una mica la idea aquesta de treballar amb objectes i manipular-los entre ells de manera abstracta, és a dir, no com a un problema concret que hem de dir, aquest problema es basa en baixar això, sumar això dues vegades, posar-ho cap aquí, tirar-ho cap allà i adéu, sinó que deia, ostres, jo si tinc aquest problema, generalment puc agafar i cancel·lar dos termes, o si afegeixo una cosa la puc treure, també la puc afegir a l'altre costat i se'n segueix complint. Tenia aquesta idea, passa que ell no ho escrivia. És a dir, l'escriptura ve de bastant més tard, l'escriptura aquesta de que tenim d'escriure X i no sé què, i treure una X per aquí, una X per allà. Ben bé l'escriptura tal qual, ell més aviat escrivia textos, però sí que ja tenia aquesta intuïció allà darrere, d'acord? Que
I tot això, bueno, ja ho hem anat dient, no?, al llarg del programa, ho feia tot sol, el Quarismi, ell solet, o...?
Doncs no, perquè realment ell mateix
feia servir una calculadora, no?, suposo, una Casio.
Sí, tenia un portàtil Toshiba i estava allà. I entre partida i partida, doncs el que feia, ell mateix té un test que diu que la seva feina era aclarar el que era impenetrable i facilitar allò que era difícil. Composar un llibre concís en el càlpul de l'àlgebra i l'almocàbala, que de fet l'àlgebra i l'almocàbala es tracta com de compensar termes, i és a dir, que ell mateix ja estava dient que estava explicant com fer això. Es veu que ja hi havia aquí més o menys, havia pensat en maneres de fer-ho. Ell és el que diu, espera, vale, sí, però com? Però anem a escriure i anem a posar les coses clares i anem a dir realment quines serien una mica les normes o com funciona tot aquest assumpte. Igualment és el que deia, que interpretar un text d'un matemàtic de fa més de 1000 anys, que està escrit en àrab, amb una cultura diferent, sense simbologia de la que coneixem, es fa molt complicat fins i tot per una persona que fos una experta en matemàtiques històriques, que no és el cas, tampoc. És a dir, jo, a la meva idea és doncs, explicar la rellevància de, és a dir, explicar que les matemàtiques no són allò, no ens han caigut del cel, la X i 3X i no sé què, sinó que és un desenvolupament cultural que abarca mil·lennis i que li hem de donar el pes, que li hem de donar la rellevància que mereix. D'acord? I posar-les on toca. Aquesta és la idea.
I, perdona, tota aquesta simbologia que ell implementa, com es diferencia del que s'utilitzava abans del que hi havia?
Era el que comentava, no?, que abans hi havia mètodes heurístics, que es diu, per resoldre problemes, és a dir, jo sé que si tinc, doncs, si he de construir una casa de no sé quin tipus, ha de fer que aquesta paret ha de fer el triple que l'altra, perquè si no, la casa cau. Vale? I tinc com una espècie de tècnica concreta. I ell va començar a dir, i si pensem en solucionar el problema general de com solucionar problemes on hi ha incògnites, i si comencem a pensar, i si podríem crear un sistema que ho fes? I ell va com començar a generalitzar, però penseu que, per exemple, el següent... a l'Ivan Kubi, crec que es deia ara, no recordo exactament el nom, el següent del que hem parlat abans, va interpretar 26 tipus d'incògnites diferents d'aquest tipus. Clar, però és que passar de 26 a infinites, que seria qualsevol problema concret, és un problema separat de tots els altres, i és una gran, i és un gran canvi. D'acord? Per exemple, a Mesopotàmia, quan feien, doncs, quan resolien el que es diu la quadratura, completar el quadrat, que de fet és una mica històric parlar de completar el quadrat de Mesopotàmia, perquè es fa una mica més tard, ben bé el mètode, que és una mica, a l'aquarisme, per exemple, en parla, doncs el que feien era, hi havia, doncs, tenien diferents problemes. Un en què tenien tres vegades això i no sé què, l'altre que tenien, és a dir, hi havia com tots els problemes per separat, i ell intenta crear aquesta feina que acaba arribant, al cap de segles, s'acaba arribant al que tenim avui en dia. Vale? Fins al Viet, per exemple, que és bastant centenars d'anys més tard, no tenim una escriptura similar a la que tenim ara. I al final, el que acaba de tancar-ho ve a ser... El que acaba de tancar-ho ve a ser Descartes, que aquest us sonarà.
Sí, home, i tant.
No? Doncs Descartes va ser, en certa manera, el que va acabar de tancar la manera de... En certa manera, com tot, perquè en certa manera va ser el que va acabar de tancar la manera que... Tal com fem ara que ens posem equis quadrat més no sé què tal... Ho podíem tirar cap allà, cap a Descartes.
Ja deia que no em caia especialment bé Descartes. Al costat de Locke, no, que els estudies així de costat, doncs... Agustí, tens 2 minuts, si vols, per intentar explicar a dos historiadors i a tots els oients una miqueta...
I si vols, a tot el món.
I a tot el món, endavant. Una miqueta tota la relació de les equacions actuals, que ja estàs aprofundint una miqueta en això, d'acord? O inclús valorar també una miqueta el paper del quarisme i sobretot respondre la pregunta de de què ens serveix a nosaltres saber tot això, no? Quin és el paper del coneixement, per què estem dedicant un programa al quarisme.
Vols dir 2 minuts per pregunta que m'has fet, no?
No. Dos minuts en total.
És un i mitja.
Doncs la idea, ara per anar acabant, hem d'anar pensant que realment en aquell moment totes les eines en les que ara pensem que tenim ordinadors, que tenim... També hi havia molts dels invents, que si pensem en els invents com a eines, com a maneres, no els tenien. Per exemple, les potències, que nosaltres ara posem x al quadrat, x a l'elevat a 3, x a l'elevat a 5. Això no s'havia inventat, aquesta idea de la potència generalitzada, fins... Sí que n'havia parlat Arquímedes en algun moment, i algun altre, però la potència com a tal va aparèixer molt més tard, amb Robert Record. D'acord? I no hi havia potències. L'Euler més tard es acaba de desenvolupar. És a dir, ell estava treballant sense potències, per tant no podia fer el xai a la 2, a la 3, a la 4, no tenia. És a dir, hem de pensar que hi havia un buit en molts dels aspectes.
Per tant, llavors, encara té més mèrit.
Exacte. Exacte, és a dir, ell tenia aquest tipus de... Estava generalitzant problemes, però sense tenir les eines que tenim avui en dia, ni tenia el que deies d'una calculadora per posar-se a calcular res.
I què faries tu per acabar el programa, Agustí?
Doncs seria interessant posar en valor el tema del que comentava l'escola, no? De l'escola, l'institut, entendre que les matemàtiques no són quatre coses que ens hem de mirar perquè que ens fan mandra, sinó que estem fent cultura. És a dir, fa 2.000 anys van començar a buscar aquests problemes i ens estan arribant...
De debò que et vull entendre, Agustí.
Ens estan arribant destil·lats a través de 3.000 anys equacions i unes idees precioses i les estem deixant passar per davant quan és cultura. I és això,
jo, de veritat,
és la idea general.
Als nostres oients, a mi m'encantaria que de tant en tant aquest programa tingués càmeres, perquè veieu amb quin somriure a la cara...
I amb quina passió, sí, sí.
L'Agustí Calvet, convidat avui al Portes de Troia, explica la importància de les matemàtiques i per què no ens han de fer fàstic i per què les hem d'abraçar i estimar.
Exacte.
Agustí, no tenim temps per més. Espero que hagis estat a gust aquí a les Portes
de Troia.
Oh, i tant,
moltes gràcies per convidar-me. Un plaer.
Més programes com aquest suposo que val la pena, que eixamplen també les nostres fronteres, així que moltes gràcies per venir aquí al programa avui.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
L'Albert Abril, moltes gràcies.
Gràcies, molt content que l'Agustí sigui aquí.
L'Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia. We'll be right back.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.